Doctor Soler Palacín, bon dia.
Hola, bon dia.
El doctor Pere Soler Palacín és investigador de l'Hospital Vall d'Hebron. Vostè ha participat en una de les investigacions que avui és notícia i que diu que hi ha algunes mutacions genètiques que poden provocar una Covid molt greu. Això vol dir, doctor, que els pacients greus no tenen prou capacitat per combatre el virus?
Exacte. En aquest percentatge, que es pot veure com a relativament petit, però que és una troballa molt significativa des del punt de vista immunològic, aquests pacients els falla el que són els interferons, que són molècules que el que fan és interferir, no, a favor de respondre bé davant del virus. El no tenir-ne, no, un subgrup petit de pacients, el no ser capaç de produir-ne, doncs no es poden defensar bé d'aquest virus.
Això afecta fins a un 15% dels casos greus. Què passa amb la resta?
Doncs miri, l'altre 10-11% és una troballa paral·lela d'aquest estudi que es va posar en marxa a nivell internacional, i el que hem vist és que hi ha un percentatge, sobretot en homes i grans, que el que fan és produir anticossos ells mateixos, el que anomenem autoanticossos, i el que fan és inhibir o bloquejar aquests interferons, és a dir, actuen igual que aquells que no els poden produir. Per tant, el resultat final és que no tenen capacitat de respondre del virus de la mateixa manera.
Per tant, tothom qui tingui aquests factors genètics dels que parlàvem al principi i es contagi de coronavirus, acabarà a l'UCI?
No, no és ben bé així, és a dir, probablement tindrà moltes més possibilitats de tenir un quadre greu. Normalment les coses no són blanc o negre, perquè a més hi participen molts altres factors, és a dir, hem d'entendre la resposta al virus com una partida amb molts jugadors, el propi virus, la mucosa respiratòria, els factors genètics i després tots els factors de comorbiditats que ja coneixem. És possible que alguna persona que presenti aquestes mutacions i absolutament res més tingui una infecció una mica més greu, però no hagi d'acabar intensiu. Si a sobre hi associa altres factors, possiblement sí que te presentarà una forma més greu. Però insisteixo que és un percentatge, en aquest cas, relativament petit.
Mm. Hem parlat de sobretot homes més grans de 65 anys, però aquesta suma de factors es dona també amb altres col·lectius?
Sí, és a dir, no és que sigui exclusiu, és a dir, no és que només hagin trobat aquests autoanticossos o aquestes mutacions en aquest subgrup, però sí que és veritat que crida molt l'atenció, que sobretot l'apartat dels autoanticossos, el 95% d'aquests que s'han trobat en els nivells són homes i són més abundants com més grans són. Per tant, no és exclusiu d'aquest grup, però sí que ens fa pensar que hi ha un cert factor lligat al cromosoma X, al cromosoma, no, del sexe, que el que fa és explicar el perquè almenys una part dels pacients grans i homes són els que han tingut un pitjor pronòstic durant aquesta primera onada de la epidèmia.
Per tant, sabent tot això, amb tota aquesta informació, ara quins passos s'han de seguir? El primer pas potser és buscar un tractament concret per a aquests pacients?
Miri, de la primera part, la part de les mutacions genètiques, sí, l'aplicabilitat clínica és relativament poca, perquè són estudis que són interessants, que ens permeten conèixer les vies del funcionament, però els estudis genètics no són ni ràpids ni barats, per tant això no ho podrem aplicar a la clínica. En canvi, la part dels autoanticossos sí que la podem determinar de manera senzilla i pot formar part de la pràctica clínica habitual. Què hem de fer ara? Hem de validar aquestes dades amb pacients nostres propis, nosaltres a Vall d'Hebron ho farem amb més de 2.000 pacients, dels quals tenim sèrum, per confirmar que aquestes troballes que tenen variabilitat geogràfica són les mateixes aquí, i si és així, aquí ja existeixen tractaments per tractar malalties amb autoanticossos, la plasmafèresi, fàrmacs que bloquegen cèl·lules que produeixen aquests autoanticossos. Per tant, el que hem de fer, a part de validar-ho internament, paral·lelament, és treballar amb grups, amb empreses que ja estan fent estudis de plasmafèresi en Covid i d'altres tipus de tractament per aplicar-ho immediatament. És a dir, nosaltres el que pretenem, i això anirà molt més ràpid que si ho féssim nosaltres sols, perquè és un consorci amb més de 100 centres, és donar una aplicabilitat clínica en aquest 10% com a mínim de gent que té autoanticossos, intentar detectar-los d'hora, intentar tractar-los i permetre per primera vegada doncs personalitzar el tractament de gent que pugui fer formes greus. És a dir, només aplicar aquests tractaments als que presentin autoanticossos i estalviar l'altre 90%, tractaments que probablement no els seran beneficiosos i que podrien tenir efectes secundaris.
El fet que hi hagi una elevada presència d'investigadors catalans en aquests estudis és una bona notícia, no?, per la ciència, per la investigació catalana.
Oh, i tant. Normalment, jo quan parlo ja no parlo per mi, sinó per tot un equip que tinc darrere, no? Però en aquest cas és que hi ha moltíssims altres grups que hi han participat. O sigui, hi ha IDB, hi ha IFICAIX, hi ha Mutua Terrassa. Hi ha molts centres que han enviat mostres, que han participat en diferents maneres en aquest projecte, tant a Catalunya com a Espanya. I realment és que en el món de les immunodeficiències, que és el que ha generat tot aquest estudi, el nostre país porta molts anys fent una feina important.
Doctor Pere Soler Palacín, investigador de l'Hospital Vall d'Hebron. Moltes gràcies. Bon dia.
A vosaltres, que tingueu bon dia. Adéu-siau.